TDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Com que cada any per qualitat, els pics positius em costa de trobar-los.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna en una victòria que té molt mèrit i el deixa líder a l'aturada pel Mundial. L'Osasuna s'ha avançat a la primera part amb un gol on hi havia falta clara sobre Marcos. Ni l'àrbitre ni el VAR han dit res. L'àrbitre ha expulsat Lewandowski per dues grogues, discutible també. El Barça ha jugat més d'una hora amb 10 jugadors. A la segona part, Pedri ha fet l'empat als primers minuts. El Barça ha gestionat bé la inferioritat, no ha patit gaire. I Rafinha ja cap al final, després d'una gran passada de Lyon, que ha fet l'1-2 de la victòria. Què és el que més t'ha agradat, Ricard?
M'ha agradat molt com ha interpretat el Barça l'inferioritat numèrica. Crec que avui era un dia molt important i que no només el Barça ha salvat el resultat i ha sumat els 3 punts, sinó que ho ha fet amb un gest d'autoritat futbolística. Crec que aquest és un equip que normalment juga com es presenta el partit, però que no pensa gaire en presentar el partit com més li convé per jugar-lo. M'explico. És un equip que, doncs, diríem que va sobre el partit, però que no el modifica, l'accepta, i a partir d'aquí el juga. I avui l'ha modificat. Ara sentíem David García, que no s'assemblava a l'Osasuna la primera part i la segona, perquè el Barça l'ha pogut apaivagar, l'ha domat. És veritat que sempre hi ha detalls que ajuden, com per exemple un gol en el minut 2 de la segona part en la primera aproximació, i això és un cop anímic per l'Osasuna. Però després el Barça ha sabut què li tocava fer. S'ha jugat el partit el que el Barça el volia, amb 10 jugadors, i no el que necessitava l'Osasuna, fins al punt que l'Osasuna ha quedat una mica desconcertat sobre si havia d'anar més amunt, que ara ho sentíem també de David García, si havia de pressionar dalt, si havia de posar-hi més ritme, i el Barça ha aconseguit a protegir-se i treballar bé disciplinadament en la defensa posicional, no hi està gens acostumat. Quan ha tingut la pilota ha intentat, en la mesura del possible, que els atacs duressin. Pedri ha guiat, ha dirigit i ha accelerat quan tocava, tant Dembélé amb aquella acció individual que ha rematat fora, com els controls orientats de Ferran, alguna arribada de Jordi Alba, la desmarcada de Rafinha, justament el que el Barça necessitava, tal com estava el partit. Un partit on l'equip ha guanyat autoestima perquè ha madurat, perquè s'ha sentit gran, perquè s'ha sentit que capgirava un marcador que estava complicat, però sobretot perquè per capgirar-lo generava les condicions. O sigui, no s'ha trobat el resultat, ha generat unes condicions per trobar el resultat. I a aquest equip això li faltava sovint. Ho ha fet en el moment clau llàstima que ara arribi el Mundial. Espero que no marxi de la memòria dels futbolistes. El Barça ha completat un molt bon partit amb inferioritat numèrica i ha jugat el partit que volia i necessitava.
Sobre què tens dubtes?
Si pel com, per l'on i pel quan és la victòria amb més valor de la temporada. Ja sé que guanyar Pamplona probablement no és un partit que cridi l'atenció, però quan dic pel com, pel que explicava abans, per l'on, en un camp molt difícil contra un equip que anava com un avió, semblant al Rayo Vallecas, com deia el Bernat Coll, que no li havien remuntat cap partit, i el quan, just abans de l'aturada, quan el Madrid t'ha donat la possibilitat de ser líder. El partit s'ha complicat molt a la primera part, amb la concessió del primer quart d'hora del Barça, amb la errada arbitral, amb l'expulsió de Lewandowski. El partit no podia tenir un context més negatiu, però era un dia on el Barça no podia fallar. I si més no, ho havia d'intentar. I ho ha intentat i no ha fallat. I això suma doble. Crec que és un dia on el Barça fa una declaració d'intencions i on diu, vull guanyar la Lliga, sóc ambiciós i sóc capaç de revertir una realitat negativa i sóc capaç d'aprofitar que el Madrid punxa i escapar-me, perquè si avui el Barça no hagués guanyat, hagués deixat en no res aquestes dues últimes punxades del Madrid. Des del Bernabéu el Barça li ha guanyat al Madrid, doncs, 5 punts. Cosa que vol dir que ha reaccionat bé allò que va passar. Xavi també va reaccionar després del Bernabéu, ja no han tornat a jugar amb els dos extrems, l'equip s'ha sentit més còmode i ha anat millorant passet a passet fins a arribar a aquesta segona part avui a Pamplona. Probablement, si el Barça guanya la Lliga o segons com vagi el desenllaç de la temporada, poca gent se'n recordi d'aquest partit, però jo crec que era un partit marcat al calendari, que el context havia assenyalat com un partit clau per l'evolució d'un equip que necessita cops d'efecte com aquest, i que el Barça ha aprovat amb nota l'examen més difícil.
I què és el que no pots entendre?
Que Busquets hagi repetit tantes concessions als primers minuts, perquè l'inici de partit de Busquets és molt poc freqüent en ell, i no ho dic perquè tothom es pot equivocar, ja s'equivoca en un control que provoca una triple oportunitat de l'Osasuna, que provoca el córner, però normalment aquests jugadors com Busquets, on tenen la fortalesa és en la capacitat mental per entendre l'error com una cosa natural i per superar-lo. El que més m'estranya i més m'incomoda és que després d'aquesta errada en el córner es quedi clavat de cames, perdi la visió de David García, et deixi que l'anticipi en una pilota que no ve molt forta, que la veus de cara, que no tens rivals que, ni companys que et molestin en la visió. És molt estrany veure Busquets en tan poc temps fer dues errades tan grosses i que penalitzin. Però després li ha costat encara més els primers 20 minuts. Ha fet pèrdues de pilota en zona de risc. Se l'ha sentit, se l'ha vist molt, molt incòmode. Em costa entendre-ho en un futbolista com ell, en un jugador de la seva autoritat, de la seva competitivitat, de la seva lectura del joc, de la seva precisió, de la seva fiabilitat. Tothom es pot equivocar i, per tant, el que no farem aquí és ara crear una tesi, i més després d'haver resolt el partit. I dic una altra cosa, després d'haver fet una molt bona segona part, és a dir, Busquets s'ha aixecat i ha corregit aquestes errades inicials, que han estat molt concentrades en 15 minuts i que li adverteixen que no es pot relaxar, que per una qüestió física probablement i mental, de saturació, d'estat de forma en la carrera, de moment de carrera, Busquets ha d'estar molt més atent. Crec que ha fet una molt bona revisió, perquè la segona part ha fet justament el que l'equip necessitava, però és una advertència per la seva contribució a l'equip i per la seva necessitat, o per la necessitat que Busquets estigui bé, perquè juga en una posició capital on les errades es veuen molt i penalitzen el doble.
Els errors de Busquets en el primer quart d'hora de partit, que han provocat dubtes a l'inici de l'equip i han provocat també el gol de l'Osasuna. El valor d'una victòria com la d'avui, amb 10 jugadors, molta estona, i que et permet aprofitar l'ensopegada del Madrid i mirar-te tot el Mundial com a líder de la Lliga. I la manera com ha jugat el Barça avui, amb 10 jugadors, amb un home menys, més d'una hora per l'expulsió de Lewandowski, remuntant un partit en un cap molt difícil. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest èpic Osasuna 1, Barça 2. Ara escoltarem Xavi Hernández, serà interessant, i també ho serà l'efecte Costa.
La transmissió d'en Torquemada.
Si escoltes aquest partit des d'una ràdio, quan acabi, hauràs consumit 60 watts d'energia. Però si tens plaques solars a casa i una bateria, serà com si n'haguessis consumit zero. Solideo t'ofereix la millor tecnologia, un equip d'instal·ladors propis i 25 anys de garantia per assegurar un estalvi màxim. Informa-te'n a solideo.cat i suma't a la transició energètica. L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Doncs escolta, arribem al Mundial a dalt, però no a dalt només a la classificació, sinó amb 45 minuts. Vaja, no sé si ho comparteixes, completíssims.
Sobretot molt intel·ligents. Jo era dels que firmava l'empat al descans, ja t'ho he dit, i m'he quedat curt perquè l'equip ha fet una segona part on per mi ha aprovat una assignatura que fins ara havia suspès, que era la de llegir els partits.
Sí. M'ha
vingut al cap el partit de l'Inter, el d'aquí del Camp Nou, on em va fer tota l'estona la sensació que l'Inter jugava amb els nervis del Barça i que érem nosaltres els que anàvem a remolc d'ells. I avui ha passat una cosa al revés, que és, ho heu comentat, que a la segona part hi ha hagut un moment que ha fet la sensació que Osasuna no sabia exactament si anava a buscar el 2-1, parlo després del gol de l'empat, sí, o si ja li estava bé. I crec que aquí el Barça ha jugat més bé les seves cartes, evidentment. Amb 10 no pots fer una exhibició futbolística, però sí d'intel·ligència, i de la mateixa manera que la primera part m'ha semblat que Pedri no tocava vores, en canvi a la segona part, en aquesta fase de partit on el que tocava era ser més intel·ligent, jo crec que gol al marge, encara que l'hagués fet De Jong, diria el mateix de la segona part de Pedri. Pedri és dels que sempre demana pel punt de pausa, i avui a la segona part el partit ho demanava de manera clara, i bé, jo crec que ja ha marcat el ritme del partit. És una molt bona manera de marxar al Mundial, fins i tot, jo insisteixo, tal com s'havia posat el partit, amb un empat també ho hauria estat, és a dir, que encara que el gol de Rafinha no hagués arribat, em semblaria que el Barça treia petroli d'aquest camp, però és que si a sobre tens l'encert de poder aprofitar per marxar amb els 3 punts d'un camp dificilíssim, doncs escolta, és difícil tenir una nit més rodona venint de l'adversitat on s'havia situat.
Una versió col·lectiva notable, sí. En un mode reconeixible pel que és el Barça, interpretant què necessitava l'equip, i jo diria que reforçant molt totes les versions individuals. Jo crec que hem vist les millors versions individuals de tots els futbolistes a la segona part.
Doncs sí, si comences a estirar un per un, a mi m'ha encantat Balde, De Jong ha estat bé fins i tot en l'estona en que per mi és l'únic canvi que m'ha grinyolat, en què hem jugat amb dos centrals, que cap era central, i a partir d'aquí, vaja, és difícil, perquè Ferran, tot i aquest divorci que dius que té amb la pilota, la veritat és que ha fet moviments sempre intel·ligents com el que ha ocasionat el gol de l'empat, i podríem continuar. Tothom ha sumat, i ja sé que quan es guanya és més fàcil estar contents i que sembli que hi ha pinya i tal, però la celebració que ha fet l'equip de l'1-2 i després de la victòria, a mi em diuen que aquí hi ha fam, no? És a dir, no, d'aquí, per això i d'aquí no guanyaràs la Lliga, però, però crec que aquest partit, sense un punt de compromís, sense que tothom, com tu deies, hi posés una mica més del que havia posat a la primera part, no s'hauria guanyat de cap manera, i
Jordi,
jo crec que això s'ha de valorar.
Era un dia d'Orac?
No ho sé, és que queda molta Lliga, però a mi em sembla que després del cau de la Champions, marxar al Mundial líders, i a més amb aquesta exhibició d'orgull, si tu vols, jo crec que és molt important. No m'atreveixo a dir que definitiva, però sí que marxarem al Mundial, a expenses del que faci el Madrid contra el Cádiz, amb un Barça que sembla que a poc va a l'alça, i un Madrid que no diré que vagi a la baixa, perquè seria exagerar, però el veig un punt distret. Se li escapen punts que la temporada passada no se li escapaven, i això ens ha de fer ser optimistes, però evidentment, si no tornem a reprendre el fil aquí on el deixem, no guanyarem la Lliga. Vull dir que el punt de partida és esperançador, però per mi no és encara definitiu, perquè és més, crec que tot i el que hem vist avui, i que en els últims partits en general, amb excepcions, hem vist passos endavant des del Bernabéu cap aquí, jo crec que encara li falta molt per créixer aquest equip.
El millor?
Pedri.
Doncs ara et podria dir bon Nadal, perquè com que ja... Passa que ens sentirem...
Però no feliç any nou.
En altres espais. No feliç any nou, perquè sé que diré el dia 31 després del Barça espanyol, eh? Però...
Doncs res, escolta, bon Nadal.
No, però ja ens anirem sentint, que tenim un Mundial, tenim un tot costa obert
i tant, sí,
i molt
sí,
futbol.
No tenim TDT, però tenim una feinada de por.
Això mateix. Bona nit.
Bona nit, Ricard.
La TDT. Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50? RAC. I som per ajudar.
Som al tercer temps de la TET aquí a la sala de premsa del Sadar, esperant que arribi Xavi Hernández, i amb Sònia Gelmà. Bona nit, Sònia.
Hola, bona nit.
Escolta, ja us adverteixo ara, estic molt content del que ha passat avui.
Sí, estàs molt content?
Sí, jo avui era un dia...
Eres molt exigent avui.
Era molt exigent, i la cosa no anava bé, i crec que tant futbolísticament com des del punt de vista del resultat i la necessitat de guanyar contra totes les adversitats, és un dia per aixecar el cap, per creure i per somiar, per il·lusionar-nos, per pensar que, encara que sigui poc a poc, i encara, com diu el Jordi, que estem raó a l'equip de créixer, anem endavant, eh?
Bé, ara tampoc sabem exactament com estarà l'equip d'aquí un mes o
clar,
un mes
això no,
gairebé,
això no ho sabem. Com tornarem,
gairebé
no ho sabem.
Dos mesos, però si sempre valorem que és molt important treure un resultat positiu abans d'una aturada, imagina't abans d'aquesta aturada, que és una aturada de gairebé dos mesos, i per tant saps que marxes líder i que tens temps per continuar millorant l'equip en aquesta pretemporada que faran el desembre.
A més,
marxes amb bones sensacions, marxes amb sensació de...
Sí. Dona molt valor. I aquest Barça sempre hem dit sovint que li ha faltat maduresa competitiva.
Sí.
A mi avui m'ha semblat que ha competit
Mira,
bé.
Et diré més. Jo crec que això no es pot afirmar perquè no es pot comprovar. Però és més possible que li hagués costat més al Barça treure un resultat positiu avui si es queda amb 11, que a partir que s'ha quedat amb 10, perquè quan s'ha quedat amb 10 ja només ha tingut...
Bé.
Clar, només tenia aquesta opció de gestionar-ho.
Sí,
i a vegades quan estàs amb 11 i et trobes amb 1-0 perdent un camp com el del Sadar, vas a buscar el segon abans de trobar el primer. I t'acabes precipitant.
Però el futbol és interpretar els diferents contextos
sí,
que
sí,
toquin.
Sí.
I
a mi el Barça sí que ha sabut interpretar.
Que no era un 10 qualsevol. O sigui, estem parlant de que han expulsat a Lewandowski, que és el màxim golejador de l'equip. Vull dir que això també sí. És un punt més.
Sí, sí, et deixen sense la teva armonia. Uh-huh.
Ara important. Arriba l'entrenador del Barça a la seva premsa.
I després t'explicaré dues imatges que reflecteixen bastant fidelment el que tu també penses avui, Ricard.
Bona nit a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Bienvenidos a la roda de premsa del entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio. Empezamos con Catalunya Ràdio. Ricard, sisplau.
Bona nit, Xavi. Hem parlat sovint que l'equip havia d'aprendre a competir, fins i tot que a vegades li costava interpretar els contextos futbolístics que li interessaven. Tens la sensació que avui és probablement de la teva etapa com a entrenador on l'equip més madur tàcticament a l'hora d'interpretar la inferioritat numèrica contra tot i fins i tot de competir en els petits detalls en aquesta segona part?
Sí. Tant, jo crec que tant avui com a l'últim partit a casa, crec que és dels partits que més maduresa hem mostrat, no? Avui en un altre context, perquè avui havíem de defensar, de ser solidaris, de ser generosos, ens hem quedat amb 10 al minut 30 pràcticament i hem jugat una hora amb 10 jugadors. Bé, s'ha notat poc, perquè ells han generat pràcticament res i nosaltres hem aprofitat aquestes dues ocasions que hem tingut, hem madurat el partit en molts moments a camp contrari, hem tingut personalitat, avui era... Hem parlat al descans, hem dit que era de fe i de personalitat, que es treia avui en fe i personalitat. I treballant i currant per l'equip, al final és això, no? Jo crec que l'equip mostra una maduresa, hem millorat en molts aspectes, avui és una victòria de família, d'equip, de bloc, molt, molt orgullós avui de l'equip, molt, moltíssim.
Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe.
Hola.
Al Barça Jugar RAC1. Per com s'ha donat el partit, creus que la victòria té un regust de valor doble, tenint en compte els contratemps infligits per l'arbitratge que us ha condicionat d'una manera
sí,
evident?
Sí, sí, no, i així ho hem celebrat al vestidor, no? Perquè ho teníem tot en contra, se'ns ha posat tot en contra el gol que hem encaixat nosaltres, que bueno, segons ens diuen és falta claríssima, l'expulsió de Lewandowski, que és rigorosa, i bé, les decisions arbitrals ens han perjudicat, ens hem quedat amb 10, un partit que pots pensar que el tens perdut, o fins i tot que com a màxim empataràs, doncs te l'emportes, no? Pues demostra que som un bloc, una família, que tenim fe, que tenim personalitat, caràcter. Crec que l'equip avui mostra una sensació d'equip boníssima, almenys des del meu punt de vista. Jo crec que és una victòria d'or.
Hola, Xavi.
Hola.
Sí, vamos a preguntarle a Xavi. Hola, Xavi, bona nit.
Bona nit.
Adrià Albets en directo para el larguero de la SER y Moguts de SER Catalunya. Contábamos ahora la imagen del presidente y de Rafa Juste celebrando la victoria ahora en el césped de aquí del Sadar, junto a los culés que han venido a apoyaros. La imagen de los jugadores votando también al final del partido, celebrando este triunfo. Es una victoria quizás de estas que dan ligas, ¿no?, prácticamente.
Bueno, sí, pero es muy pronto. No hay que alzar las campanas al vuelo, pero es una victoria tremenda, ¿no? Tremenda, porque lo tienes todo en contra, las decisiones arbitrales, el gol en contra pronto, en un campo difícil, ellos con una intensidad terrible, y bueno, y el equipo se sobrepone, ¿no? Eso indica pues la madurez que hablábamos del equipo, la personalidad, la fe, el carácter. Muy bien, muy orgulloso hoy del equipo, ¿no?
Xavi Hernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Manolo Oliveros para el partidazo, enhorabuena.
Gracias.
Estábamos comentando la expulsión de Piqué. Y estábamos recordando que, por ejemplo, un gran jugador como Zidane, el último partido fue expulsado cuando dio aquel cabezazo a Materazzi. ¿Qué te parece que Piqué en su último partido haya sido expulsado y si ibas a contar con él?
Sí, iba a contar, sí. Al final ha salido Xavi, porque sabíamos que Andreas tenía se ha recuperado de la lesión y le faltaba un pelín de ritmo, al final estaba cansado, Eric tenía molestias y ha forzado para estar, pero no se ha sentido del todo bien en el calentamiento y al final pues era Gerard, teníamos pensado en Gerard y ponerlo, ¿no? Pero bueno, al final lo han expulsado en el descanso y bueno, fruto de la tensión del momento, ¿no? Nos hemos sentido injusticia otra vez, nos hemos sentido perjudicados y por eso la reacción de Gerard y de muchos de nosotros, ¿no?
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio de Onda Cero, Radio Estadio Anoche. Hablas de lo que pasó en el descanso. No sé si te ha contado Piqué que le dijo. Si todo ese gesto de rabia lo has canalizado para que luego el equipo reaccionara como ha reaccionado y creyera como creyera hasta el final, porque ha habido un cambio radical en el equipo.
Sí, bueno, al final les he dicho que tendríamos nuestros momentos, que igual no podíamos ir a apretar arriba porque era con un hombre menos, que podíamos apretar cuando el portero tenía el balón en saque de puerta, en ese momento sí, y que nos teníamos que colocar en un 4-4-1, nada más, ser solidarios, generosos y tener fe y personalidad, que lo sacábamos. He intentado tener convencimiento y les he transmitido eso a los futbolistas, nada más.
Hola Xavi, ¿qué tal?
Hola.
Raúl Fuentes de Radio Marca, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por la victoria. Te quería preguntar por Ferran Torres. ¿Cómo has visto su partido y si crees que ha interpretado bien la inferioridad cuando teníais con la roja de Lewandowski? Porque a raíz de que os quedáis con 10, ha marcado un gol que le anulan, ha participado en el 1-1, ha sido capaz de forzar a dos amarillas. Es un jugador que en los últimos partidos no participaba al principio de la temporada, pero que ahora parece que está en su mejor momento, a pesar de que hoy no ha marcado.
No, Ferran ha ido participando casi siempre, casi en todos los partidos, cuando lo hemos necesitado, y es un jugador importante para mí. Le tengo, ya he dicho muchas veces que le tengo confianza. Hoy ha estado muy bien en banda y especialmente de 9, porque es un jugador que es fuerte físicamente, que va bien al espacio, que ha entendido muy bien cuando Jordi tenía el balón y cuando picar. Bueno, y el gol ha venido de esta manera, ¿no? Ha ido al primer palo y ha aprovechado Pedri. Bueno, un jugador muy generoso en el trabajo, muy humilde, muy currante y que tiene mucha fe también en él mismo, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Yo le tengo mucha fe a él también.
Hola, mister. Gerard Romero per Gigantes en directe. Una consulta del canvi de Christensen. Saber si ha estat precaució, hem vist que tenia gel als turmells, sembla que res i decisió. I Amèric, si és per un tema d'alçada, el canvi de Xavi Riat, o perquè has pres aquesta decisió, o que no acaba d'estar en condicions. Gràcies.
No, l'Eric no es trobava bé. O sigui, ha provat l'escalfament i ha fet un esforç per estar a la llista, però bé, li molestava. No es veia capacitat per sortir, no? Ja ha fet un esforç entrant en la llista aquests dos partits i al final hem com que tampoc hi era el Gerard, doncs hem triat el Xavi, no? Què més m'has dit del Christensen? Res, no és res greu, només molèsties i fatiga.
Xavi, Rubén León de Televisión Española. Quería preguntarte, tú como campeón del mundo, ¿cómo ves a España en el Mundial y a tus futbolistas que es menos estamos viendo, Eric García, Ansu Fati, ¿cómo los ves para el Mundial?
Bien, bueno, todavía no está la lista, ¿no? Pero confío mucho en Luis Enrique, me parece un entrenador extraordinario, creo que tiene mucha personalidad, trabaja muy bien, yo he trabajado con él y me parece un entrenador muy, muy bueno y muy válido para la selección, la propuesta a mí me encanta y toda la suerte del mundo para la Roja, ¿no?
¿Más preguntas? No, gracias.
No, gracias.
Doncs l'entrenador del Barça, que sí. Tanca aquí la seva roda de premsa, ja pensant en enfocar en el Mundial.
Sí, Ricard, si em deixes afegir una cosa.
Sí, home.
Abans de la roda de premsa ha passat pels micròfons de Movistar i allà li han preguntat directament per les jugades polèmiques d'avui. I ell ha contestat un discurs que ja ha dit altres vegades, però jo crec que està bé insistir-hi perquè és molt interessant.
Sí, a mí me dicen que es falta, el bloqueo, ¿no? del córner es falta clara y luego la expulsión, pues bueno, mi opinión muy rigurosa, pero bueno, si al final mi opinión no cuenta, al final es el árbitro que hoy tampoco va a hablar y no va a decir nada y al final lo tenemos que aceptar, nada más.
Te ha molestado, ¿no?, por protestar.
Se ha protestado, sí, claro, sí. Y en el descanso también han expulsado a Gerard también. Al final, pues nos jugamos mucho y hay tensión y es esto. Bueno, son decisiones arbitrales que yo creo que tendría que salir aquí hoy a explicarse, ¿no? De qué ha pasado, qué ha visto, por qué ha pitado esto, ¿no?
Doncs Xavi, que valorava el tema arbitral i insistia, com diu l'Albert, en aquesta línia de tant de bo els àrbitres fessin també rodes de premsa per explicar les seves decisions. Bé, doncs continuarem al tercer temps per analitzar tot el que ha estat avui aquesta gran victòria del Barça i que fa que el Barça vagi líder al Mundial.
La TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'avui aquest Barça contra Osasuna. Els oients han votat... perdona, Costa ha votat a Pedri. Bernat Coll.
De Jong.
Xavi.
De Jong.
Sònia.
Frenkie de Jong, també.
El laboratori.
També, de Jong.
Bernat.
Pedri.
Ricard.
Ferran.
Mireia.
Som el carro de Frenkie de Jong.
Albert Mora.
Frenkie de Jong.
Doncs Frenkie de Jong també ha estat votat pels oients i, per tant, guanya avui clarament.
Doncs Frenkie de Jong, que ha fet un altre pas endavant i una passada de gol espectacular, eh?
Sí.
És que salta totes les línies en el moment adequat. En
cadeta,
el moment just.
Sí, sí. És perfecte. El Carles ho ha destacat de seguida i és que és una passada...
És mig gol, o sigui, sí, sense treure-li cap mèrit a Rafinha, és mig gol.
El convida a rematar per
és sobre... mig gol, tampoc era fàcil, és el que anava a dir, tampoc era gens fàcil de rematar-ho, eh?
No, però dic sense treure-li cap mèrit a Rafinha.
Et permet amb un toc superar el porter.
Sí. El millor d'això és que Rafinha sap on està el porter.
Sí, sí, també sí. Té molt mèrit. Sí, sí.
Aquesta evolució en carrera, mirant la pilota i sabent on està el porter, és una visió de privilegiat.
Sí. Molt difícil, això.
I la deu tenir interioritzada, perquè com sí, ens ha fet veure el Dani Gil i el Bernat Coll ha pogut comprovar, el porter de Tunísia no estava tan fora de porteria com avui Aitor, però l'acció tècnica, la desmarcada, el gest amb el cap, la mirada, és exactament igual.
A passada de Casemiro, per cert.
Sí, heu dit sí, que el gol que va fer Rafinha al camp del Sevilla també era de cap?
Sí.
Per tant, Rafinha ha fet dos gols de cap, Dembélé n'ha fet un, perquè en va fer un aquell dia al Camp Nou. O sigui, tenim extrems que marquen gols de cap. Que
és... Sí, no diríem que l'habilitat de Dembélé sigui la de rematar de cap després del que li
ja
van veure.
Era el segon gol de cap de la seva carrera.
Els números diuen que els dos extrems del Barça que han fet entre els dos deuen haver fet dos i quatre, no? Deuen ser sis gols a la Lliga.
Sí, en total, no?
La meitat són de cap.
Bé, home, la veritat és que aquesta jugada, la coordinació entre el passador i el receptor és ideal. O sigui, sí. Que al moment de la desmarcada, perquè és aquesta passada que crea el receptor. És a dir, sense la desmarcada de Rafinha, De Jong no fa la passada. A vegades hi ha passades que conviden a un receptor a anar a l'espai, i en aquest cas és Rafinha, que amb la seva desmarcada genera la situació, i després De Jong fa la passada perfecta perquè acabi Rafinha amb aquest moviment que, com explicau, deu tenir molt interior perquè deu tenir clar que en aquest moviment, si el porter doncs està avançat, la pilota li cau a aquesta alçada, el moviment de coll, és un jugador físicament ràpid, és potent, i se sap perfilar molt bé. Jo crec que ha fet uns minuts de molt valor.
Si vol, Ricard, al cap. El mateix Rafinha pot explicar-nos la jugada com ha fet a Barça TV.
Frenkie ha posat un gran balón, tiene mucha calidad y bueno, sabe hacer esto como nadie. Y bueno, yo sabía que el portero esperaba que yo controlase el balón para poder salir y bueno, disminuir el espacio para que yo no pudiera rematar. Y bueno, yo sabía que iba a hacer esto, entonces yo esperé el momento cierto para poder poner el balón ahí.
Y has ido a entrar tú y has revolucionado el partido y has hecho no solo el gol, sino que tácticamente bajando, ayudando a Valde, perfecto todo.
Bueno, es que este partido, pero... Vendo de fuera, ¿no? Este partido no había muchos espacios. Osasuna tiene una gran equipo, un gran equipo y bueno, fue un partido muy difícil, bueno, y, pero si queremos ganar la liga, tenemos que saber que estos partidos tenemos que ganar o sí, y lo más importante es que subimos a sufrir con un hombre menos, pero lo importante fue que conseguimos la victoria.
Si volem guanyar la Lliga, aquests partits s'han de guanyar sí o sí, eh?
Home, és que jo estava convençuda que aquesta Lliga aniria un puntatge molt alt i t'haig de dir que qui m'ha sorprès aquesta setmana és el Madrid, que només ha sumat un de 6 punts, però que es deixaria molts pocs punts al Madrid i, per tant, tu també t'has de deixar poquíssims punts. Pràcticament, doncs, l'accident de la primera jornada que vas tenir amb el Rayo i el que després, ara, la segona volta... que evidentment hi haurà un moment, sempre hi ha un moment a les lligues que comencen a perdre punts, que és quan ja t'arriba la Copa, després t'arriba Europa, però és que has de sumar moltíssims punts per guanyar aquest campionat.
Abans et deia, Ricard, que hi havia unes imatges que volia comentar que reforcen la idea de la importància de la victòria d'avui, que tu exigies, sense posar-hi cap cometes, exigies, sí, per la importància que tenia avui fer les coses ben fetes. Jo crec que, i guanyar el partit, bàsicament, jo crec que avui n'ha sigut conscient tota la gent internament. D'entrada, no sé si la Mireia em sent, no em sent, doncs explicaré jo que la celebració dels jugadors a la gespa amb l'afició, amb el sector d'afició del Barça, que estava dalt de tot d'un corna, ha estat digna de quan es guanya un títol. Votant, cantant, saltant, una cosa que no havíem vist en tota la temporada. Després sabeu que sempre es produeix aquella petita tertulieta a la gespa, que surten amb el president Laporta, amb el vicepresident Juste, Mateu Alemany, i també surt Jordi Cruyff i Masip. Doncs hauríeu de veure Laporta i Juste votant mentre el sector de públic dels seguidors del Barça els convidava a fer-ho, no?
Això una mica president. Com el camp del Nàpols l'any passat, oi?
Sí, alegria desfermada. I ara, de fet, aquesta l'acabo de veure jo a través de les xarxes socials, el Barça ha penjat un vídeo a dins al vestidor on es veu els jugadors amb Xavi inclòs, que tu t'ho descontextualitzen i dius, això quan s'ha guanyat aquest títol?
Final de Lliga, sí, oi?
No, clar.
Avui hi ha sensació d'un pas molt important en la trajectòria d'aquest equip.
I el cop moral que suposa pel teu rival, que avui al minut 30 de la primera part se les prometia molt felices perquè deia, mira, avui punxen.
Tornen a punxar.
Exacte.
Tornen a punxar.
Bé,
sí. Sí, o sigui, la sensació
sí, exacte.
És que el Barça...
Sí, sí, se li han avançat i ja això no ho remunta, efectivament.
Que punxa, que torna a punxar.
I inclús Koundé, que no ha viatjat, també acaba de publicar un tuit dient equipàs, o sigui, que tot l'equip està amb aquesta sintonia.
Aquest vídeo que deies tu, Bernat, els jugadors cantant en català la cançó aquella de Blaugrana són els colors, Futbol Club Barcelona...
L'estem intentant baixar i molt de seguida...
És que no és un títol, però és mig títol. Jo crec que avui és mig títol.
Home.
Títol,
mig gol.
Bé,
és una... Deies abans, Ricard...
Tens dos punts d'avantatge amb el Madrid.
Sí, però jo crec que aquest equip necessita la confiança. Jo crec que aquest equip necessita la confiança de creure's que pot anar per la Lliga i que la pot guanyar. I avui, el partit d'avui, que et referma això, de que ho pots fer.
Necessita referències positives.
És possible que el recordem, aquest partit, al final de temporada, eh?
Jo
vull posar un petit fre a tot això, que és la gran incògnita que per mi suposa el Mundial aquí mig.
Clar, però això tots?
Sí, per clar. tots. És que no sé si beneficiarà, perjudicarà, a uns sí, a uns sí, no.
Però això seria el rendiment. I jo crec que primer hem d'anar una mica com ha anat el Barça en la reconstrucció de l'equip. I després pot ser que des del punt de vista del rendiment pesi, com diu el Bernat, però li pot pesar a uns, als altres, no sabem com anirà. Com que no sabem com anirà, només ens podem plantejar el present. I l'equip necessita dies com aquest. Per això, quan va guanyar el Bernabéu 0-4, a Nàpols, a Mestalla fa 4 dies a l'últim segon... Es repeteixen aquestes escenes que dius, home, el partit pesa tant, aquest partit... No, és que l'equip necessita tenir referències positives per creure que s'ha acabat el fang i que ens aixequem i que canviem de cicle i que podem posar-hi una marxa més. I el partit d'avui té aquest significat i per això l'equip el valora i el celebra així.
Però jo crec que, Ricard, que els punts d'inflexió els pots veure... amb la perspectiva.
Home, sí, però el que no farem és que es posin a reflexionar a una biblioteca i esperar que arribi.
No, però el que vull dir és que nosaltres no podem marcar avui que el partit d'avui és clau per aquesta Lliga.
No, perquè no juguem. Ells.
No, vull dir que després, d'aquí dos mesos, jugues contra l'Espanyol, el primer partit del retorn del Mundial, perds amb males sensacions i tornes a estar al mateix punt, saps?
Però és que jo crec que no podem valorar en 90 minuts un partit, el resultat, sinó una lectura àmplia. Ara fa 4 dies el que més ens preocupava és que l'equip feia la sensació que era el mateix lloc que fa un any, a la casella de sortida. I avui no és només que guanyes, és com guanyes. O sigui, per mi és molt important com ho fas. I l'equip ho fa i fa la sensació que puja un esglaó. O sigui, jo tinc la sensació que l'equip avui ha pujat un esglaó, que és definitiu, no, que el pot tornar a baixar, evident, però que l'equip ho celebra perquè necessita pujar esglaons per sentir-se que això avança. I aleshores, com que no ho sabem, podem ser mig pessimistes o mig optimistes. I aleshores aquí depèn ja de cadascú i del seu caràcter. Però jo crec que totes les notícies positives i totes les pistes que ens conviden a ser optimistes, les hem d'aprofitar. Si per tornar al lloc de sortida ja tornarem a trobar-nos, per dir-ho d'una manera, doncs, mentrestant, creiem
que... Qui són aquests que canten?
Canaletes, no? Canaletes?
Els jugadors del Barça celebrant el vestidor, amb Xavi, també abraçat a tots, a tothom, la victòria amb el... Qui ho has explicat tu, Albert, que cantaven aquesta cançó abans?
Sí.
No l'estic veient les imatges, però tinc curiositat per saber quins dels jugadors del Barça saben aquesta cançó.
Doncs el qui porta la veu cantant, aparentment, és Ansu Fati, amb un Dembélé molt lliurat al tema.
Dembélé se sap la lletra, sí?
I Valde també, no?
Aquests cops que se senten, jo crec que és Dembélé...
Estàs semblant de Dembélé, però ens estem parlant d'un parell que possiblement han cantat més d'una vegada.
No, home, sí, els altres no m'han sobtat, diríem.
Bé, doncs, i Lewandowski també, vestit de carrer, darrere de Dembélé, donant-ho tot.
Piqué, Gavi, ha penjat una foto amb Piqué que feia temps que no el veia somrient d'aquesta manera. Vull dir que jo crec que avui s'ha quedat...
De què heu de dir de l'últim servei de Piqué a la causa?
A Xavi ell, no sé si li ha agradat.
Piqué,
no
gaire, però, no. Però Piqué ha decidit per Xavi. Teníem el dubte de si avui havia de ser, si avui havia de sortir des de la banqueta i que els seus últims minuts amb el Barça fossin un quart d'hora sortint de la banqueta, i diríem que ell ha decidit al descans que no calia.
Que no.
Piqué està al mig de la pila de jugadors,
Però tu creus que
està per darrere. Sí, sí.
Tu creus que ha fet això per no jugar?
No. Per fer acte de capità o de líder o com en vaig.
Però que ell era conscient, perquè ell té 35 anys i amb Gil Manzano el deu haver pitxulat unes quantes vegades, ell era conscient que si es feia tan pesat com es deu haver fet, sí, però... la que hauria expulsat.
És que surt
expulsant
al mig del camp senyalant-lo,
Sí.
Sí, que hi és, però... com diu el Bernat, abraçat a Ter Stegen al costat de Busquets.
Però aleshores, molt. El que m'estàs dient, Sònia, és que ell no volia jugar.
No, el que t'estic dient és que ell en aquell moment estava indignat, és el seu últim partit i li era bastant indiferent, jo crec, jugar.
Doncs jo crec que ha pensat que li feia més servei.
Potser sí, d'acord, però que ell sabia el que arriscava, el que vull dir. És a dir, no l'ha sorprès l'expulsió.
A veure, per què l'ha expulsat? Perquè...
No, per plasta. Sí, ja t'ho dic ara.
No sé què li ha de dir, però si Gil Manzano t'està dient deixa'm en pau i li continues perseguint i anar dient-li...
Protestes reiterades, clar, que t'ho han expulsat.
Per mala educació gairebé de Gil Manzano, els jugadors...
O per protestar...
Mira, l'han expulsat per...
A veure... ¿Ya tenemos acta?
Expulsiones. Piqué Bernabéu fue expulsado por el siguiente motivo. Una vez finalizado el primer tiempo, estando ya en el interior del túnel de vestuarios, por dirigirse a mí en los siguientes términos. ¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia.
Espera un moment. ¿Puedes tornar a repetir la primera frase, sisplau?
Una vez finalizado el primer tiempo...
No,
el córner,
¿Has visto qué córner nos has pitado?
¿Qué vol dir que córner
perquè
nos has pitado?
Perquè el xut, o sigui, en el gol del córner, el xut toca... Dieu que toca amb
la
Busquets.
La punteta de la bota de Busquets.
Potser frega la bota.
Voldria tenir la vostra vista. Sí.
Però no es queixa de la falta, sinó del córner que xiula, del gol.
I què més,
Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia.
I què més?
I llavors, a l'apartat altres incidències, de Gerard Piqué diu: una vez comunicada al delegado del club la expulsión de este jugador, este continuó repitiendo las mismas expresiones descritas en el apartado de expulsiones, teniendo que ser introducido en su vestuario por personal de su club, mientras se dirigía a mí en los siguientes términos. Es una puta vergüenza. Me cago en tu puta madre.
Home, jo crec que acabaria marxar dient-li algunes coses.
Però ja se s'havia expulsat, quan...
Sí, ja se s'havia expulsat, però diríem que aquí ja no li importava la sanció, diríem.
Ha actuat com un aficionat del Barça.
Eres el árbitro que más nos ha jodido, és per expulsió, no és groga.
Home, però és que el porta perseguint des del mig del camp.
Si l'àrbitre que no s'ha jodido, et poden expulsar per això.
Poden expulsar, és una falta de respecte.
Sí, correcte. I per l'altre ja et fotran 5 partits.
Però Piqué havia de... 10.
Però Piqué havia decidit que ja no era futbolista, que era un aficionat. El que en aquell moment algun aficionat del Barça li hagués dit a l'àrbitre, li ha dit, jo no ho defensaré, em sembla una...
Una falta de respecte total. Una
mala educació, de poc respecte.
Del que no hi ha cap dubte, Ricard, és que això...
Acabo. Ell és molt més intel·ligent com per poder-li dir altres coses. Si li ha dit això és perquè en aquell moment s'ha posat la samarreta d'aficionat, sí, i aleshores s'ha tret la de futbolista i ha dit, aquí ja la meva carrera s'ha acabat, i ara li diré això, tot el que els aficionats del Barça que són a casa o a la tribuna li voldrien dir, tot i que podia haver-se estalviat segons quines
sí, segur,
el que mai surt a l'acte és que et contesta l'àrbitre. O sigui, l'àrbitre... No, això és veritat. O sigui, de la mateixa manera que en el camp sí que el pots veure, com parla i diu, aparta-t'hi d'aquí, larga-te... I aquest vocabulari, no sabem què li ha contestat o com el mirava o vés a saber.
Jo crec que ho deu haver fet amb el màxim respecte i amb una forma...
No, però l'àrbitre és veritat que podria constar l'acte la seva resposta, també, no?
Sí, seria més just.
Mira, les expressions de Gil Manzano, la primera part, amb Pedri, que jo crec que no ha trencat un plat a la seva vida.
Per això t'estic dient.
Vete d'aquí! Allà! O sigui, amb unes... És que, o sigui, volia tant la boca, era tan despectiu que se li entenia.
A mi m'ha semblat que en aquella jugada amb Alba, el que li deia quan li ensenya la primera groga i Alba continua, és, te vas a ir. Però, a més, que si seguia, l'expulsaries.
O sigui, amb unes maneres, despectiu... Sí, sí. Els àrbitres no poden anar amb aquestes maneres de xèrif.
Dit això, el que deies, que, del que no hi ha cap dubte, és que Gerard Piqué ha tingut molts motius durant la seva carrera per queixar-se després d'una primera part on et sents perjudicat i ell sap perfectament el que pot fer i què no pot fer. I avui, quan ha anat al descans a buscar Gil Manzano, li era indiferent si l'expulsava o no. Això només volia dir això, eh?
Sí, deixa'm afegir-te que en un moment que Busquets s'havia endut tots els futbolistes, perquè, ho ha explicat la Mireia, com dient, no en traurem res de bo d'aquí, marxem, que podem ser penalitzats. I aquí ha aparegut un lliure a la cobertura. Sí. Que també t'he de dir que no he tingut la sensació que ningú del Barça es preocupés de ni tan sols Carlos Naval.
No, perquè es va retirar dissabte.
I havia al costat el delegat de l'Osasuna.
Sí, clar, perquè Carlos Naval sempre està molt pendent d'aquestes accions. I Gerard Piqué ja era una ànima lliure. Ha fet la sensació que era una acció tàctica, estratègica. És a dir, tothom marxava i el que podia anar-hi hi anava, no? Que sí, potser se li ha desmuntat el pla que també el Bernat ha deduït i ha detectat quan l'Òscar Hernández parlava de sortir a la segona part perquè Eric no estava bé i Christensen no podia aguantar tot el partit, però vaja.
Però si el pla era tan aquest, per què no el frenen abans?
Perquè no el frenes, perquè no l'has frenat amb 15 anys, no el frenaràs avui.
I perquè tampoc jo crec que ja tens ascendent sobre ell, clar, que s'ha retirat, exacte. Com per dir-li, escolta, ara és una situació tan estranya i tan inèdita que jo crec que no hi ha ningú del cos tècnic que tampoc li tingui autoritat ara per dir-li a Piqué el que pot fer i el que no pot fer. És que, clar, és que no passa mai que un jugador es retira a mitja temporada i que té un partit més.
Ha sigut un palo que me queda en el convento de manual,
sí,
eh?
Sí.
I a mi em sorprèn que la seva queixa sigui pel córner, que un àrbitre li pot semblar que la frega o no la frega.
No per
la falta, molt evident que hi ha hagut, però que un dia més no tindrem temps, no, Ricard, per parlar del nostre estimat VAR.
Bé, del VAR podem parlar, però del que hauríem de parlar és del senyor Nacho Iglesias Villanueva, que és l'home que decideix, perquè el VAR no té autonomia per decidir.
No, però
és una
eina. Quan veiem partit rere partit situacions inexplicables que nosaltres no sabem racionalment explicar, és a dir, avui tots davant del sofà hem vist que allò és falta.
Claríssim.
I això ja ens va passar a Mallorca. Sí. Ens passa, jo crec que en 4 o 5 jornades, ens passen 4 o 5 partits per jornada, aleshores.
Correcte. Continuarà passant, perquè hi ha àrbitres al darrere. Clar?
Però o sigui, aleshores potser el que hem de fer és parar, baixar la pilota a terra i dir, replantegem-nos el sistema perquè és evident que no està funcionant, que el criteri...
Però és igual, és que farem un altre sistema i continuarà havent-hi un àrbitre al darrere. O sigui, sí, no hi posis un robot.
Clar.
Però en el criteri de quan s'ha d'entrar i quan no. És a dir, és jo crec que on estan perduts és quan han d'entrar i quan no.
El del VAR no ha vist falta.
Clar, és que no estan perduts.
El problema és aquest.
No oblidis la doctrina Velasco Carballo que li va dir Albert Mora. Me la pots repetir, Albert Mora?
Cuando pase esto, tú tranquilo. no nos equivocamos, no nos hemos equivocado.
Doncs ja està, això és igual.
És que jo, el que el de camp es pugui, però que el de camp es pugui equivocar, ho entenem tots. Però el que està en una sala amb una pantalla davant no es pot equivocar en aquesta jugada. O en la de Mallorca.
Parla d'això, parla dels del bar, no parla dels del camp. O sigui, quan Velasco Carballo li diu això...
Sí, parlava dels dos.
Li parla del bar, de quan...
Doncs potser han de millorar els monitors, que siguin una mica més grans, perquè no ens arriba la imatge.
Perquè tu estàs centrant en el sistema, que pot ser... que pots estar... Mira, ja t'ho dono. Pot ser que tinguis molta raó i que el sistema no sigui bo, però és que el sistema no és el problema, és qui interpreta el sistema. O sigui, el problema continuarà existint.
Tal com l'estan interpretant, no està funcionant.
És que tal com estan interpretant, ho interpretant d'una altra manera i no funcionarà, perquè són els que interpreten, no el que han d'interpretar. És que continues focalitzat en el bar, quan el problema és els senyors que fan servir
és
el bar.
La falta d'avui és molt més evident. Jo crec que, per mi, ahir hi ha penal, sobre Asensio, però és molt més evident la falta d'avui.
És flagrant.
És flagrant, el criteri de flagrant és molt més el d'avui que el d'ahir a Vallecas.
Absolutament, absolutament.
El que passa és que amb el bar, amb aquests errors flagrants, et sents encara més maltractat.
Clar, perquè aquí és on vaig. Jo les errades de Gil Manzano les puc entendre, perquè ell ho veu només una vegada.
Tantes no.
Bé, però aquí ja sí que pot ser un grau de qualitat de l'àrbitre, però davant d'una pantalla, si ho sé fer jo, ho ha de poder fer el senyor que està especialitzat i professionalitzat en això.
Doncs no ho sap fer, s'equivoca.
Però bueno, Iglesias Villanueva, Albert, era tan dolent com Gil Manzano quan era àrbitre.
A veure, Gil Manzano no està considerat precisament dolent.
No, però jo no dic el que el considerin, dic el que em sembla.
És que tu, si fos el que tu et semblés, no tindríem àrbitres a primera.
Sí, és que arriben a primera i es van transformant. Segons passen els anys, cada cop són més personatges. Perquè aquest llistat que has trobat tu avui d'expulsats per Gil Manzano, estic convençut que el poble entraurà pit en algun moment de la seva vida.
Escolta'm, una altra cosa sobre Lewandowski, que diu l'acte.
Lewandowski diu que li treu una groga per sujetar a un adversari de manera clara i ostensible en la disputa del balón impidiendo su avance. Aquesta és la primera. La segona és realitzar una entrada a un contrari en la disputa del balón de manera temerària. Per aquestes dues grogues l'expulsa. I a més, a l'apartat d'altres incidències explica: Robert Lewandowski, una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral, consistente en llevarse el dedo a la nariz y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro. Cuando se disponía a abandonar el terreno de juego, repitió de nuevo el gesto mirando hacia el árbitro asistente número uno y delante del cuarto árbitro.
¿Y qué es Gil Manzano? ¿Qué vol dir?
No, però això pot ser més partits encara.
Si el gest fos un gest significat...
Li fot una botifarra, sí, però el gest...
Sí, però és que Gil Manzano no sap què vol dir que així.
Per això, doncs no ho posis a l'acte.
No, sí, perquè ell posa el gest per si després sabem que aquell gest vol dir qualsevol insult fort, li poden caure partits.
Però si és un gest de menyspreu, ja és suficient com perquè li caigui algun partit de més.
No, gest de desaprovació.
Ell posa menyspreu, no?
No, desaprovació.
Això és habitual, Albert, a les actes que expliquin aquests gestos, que no ha estat un gest...
Però
aquell gest de quan et toques la cara, sí que el posen.
Nosaltres ens hem quedat amb el gest i l'hem intentat descriure i hem anat a buscar què significava.
Doncs que
el quart àrbitre avisa la seva cara,
correcte,
el gest, doncs el fa constar, jo ho trobo perfecte. Ara, el tema serà valorar què vol dir desaprovació, fins a quin punt una desaprovació és greu.
Això
ho valorarà un senyor que no està al bar, però que està...
Recordem que el gest vol dir arrogant.
Per tant.
Sí, però vaja, que això no ho saben. El que saben és que era de desaprovació.
Exacte.
Però vaja, la desaprovació...
El que vull dir és que avui ha anat amb tot.
El que vull dir és que una desaprovació no és... No, jo crec que no és cap...
ni és una falta de respecte, falta ni res.
Això mateix, i ho fas constar a l'acte.
Sí, perquè desconeixes què vol dir aquell gest. Si imagina't que aquell gest en alemany vol dir i et cagues o
fill
qualsevol,
de la mare,
el que vulguis. Però aleshores això el penalitzarà. Si simplement és que penses que l'àrbitre és prepotent, doncs possiblement no és tant.
Perquè l'Albert, tu saps si els conceptes que s'utilitzen en un acte com desaprovació, menyspreu, és a dir, es fan expressament perquè cada paraula d'aquesta té associat un tipus de gravetat?
És veritat que cada, depenent de l'expressió, va associada a una sanció conseqüent. Per això aquí, desaprovación, és una paraula prou neutra, però prou destacada, com perquè en una redacció arbitral doncs, es pugui fer constar.
Mireia, hi ha alguna declaració més?
La de Marcos Alonso a Barça TV, on li comencen preguntant si és lateral o és central.
Bueno, donde mande el míster, ¿no? Y donde necesite el equipo. Siempre intentando dar lo mejor de mí, ayudar al equipo y bueno, sea en el sitio que sea, aunque no sea mi posición, siempre dándolo todo y haciéndolo lo mejor posible.
¿Es uno de esos partidos que te sube el tanto por ciento de opciones de ser campeones de liga?
Ah, queda mucho. Pero bueno, como te digo, tres puntos muy importantes y nos vamos muy contentos de aquí, sobre todo por la manera que lo hemos conseguido. Nos tiene que ayudar y bueno, ahora toca descansar y a volver más fuerte.
De moment, Marcos és central. 6 partits com a titular amb el Barça, a l'eix, 3 com a lateral.
Xavi, la resta. I els secundaris, que us han semblat? Marcos Alonso, Ferran, Valde... podeu posar els noms que vulgueu.
Marcos Alonso ha començat nerviós i després no ha estat malament.
A mi no em dona del tot confiança, eh? Mm. O sigui, com a relleu m'ho he determinat i ara que tindrem menys centrals i... Bé, és el central esquerrà, correcte, però no em dona confiança com per considerar-lo en cap moment un possible titular.
I ho tindrà difícil, la mà al Vallvalde, per fer-se un espai per fora?
No tindrà, jo crec que no tindrà espai. I amb els centrals, quan tornin tots, tampoc.
Clar, és que l'hem vist molt poc, també, de lateral esquerra, no? Com per...
Molt poc.
Com per valorar realment si està per sobre, per darrere...
I el Barça mai ha guanyat amb Marcos de lateral. Derrota contra el Bayern, derrota contra l'Inter i empat contra l'Inter.
L'ha posat en partits complicats. Sí. I Alba està creixent.
Sí, i tant. Sí, sí. Sobretot, clar, ajudant, com sempre, l'últim terç de camp, no? Amb pilota. Sí. Prenent menys riscos, te'n recordes l'any passat que parlàvem amb Xavi molt de que a vegades accelerava, que va agafar una responsabilitat com que ell era el jugador que donava la passada de gol. Sí. Crec que ara ha assumit més el rol. Li ha anat bé, jo crec, l'aparició de Valde, també. Li ha posat les piles i jo crec que ell s'ha centrat més en allò que ha de fer.
I després no teniu la sensació que la millora del Barça de l'últim tram de partits coincideix també amb un pes major del mig del camp?
Sí, i amb el pals extrem, no?
Perquè no tenim els dos extrems. Jo crec que tot va relacionat...
I per la presència de Frenkie de Jong, potser també.
Sí, sí.
Jo crec que el retorn als orígens, Xavi, a un extrem de desordre i un extrem d'ordre, a l'equip l'ajuda a estar més
reunit,
més agrupat al voltant de la pilota, més pacient, i que l'equip se sent més còmode.
Mira, Xavi ha destacat avui el partit de l'Almeria, que el recordem com una molt bona prova de paciència, de calma, d'atacar ordenadament, i avui, home, jo no me'n recordava el partit de l'Almeria.
No, és veritat, l'ha rescatat ell, sí, l'ha recuperat ell, Sí, sí.
I Valde va com una moto. Valde, ara mateix, a mi em sorprendria que divendres Luis Enrique no el cridi pel Mundial.
A mi també, Xavi. Jo també ho crec, És que està a un nivell...
És increïble.
És que pot jugar fins i tot de lateral dret.
Sí, sí.
O sigui, ja ho ha demostrat. O sigui, jo crec que Valde ha explotat en el moment més adequat. També el veieu a la llista o no?
Sí, em costa,
Jo, bàsicament, perquè Alba donem per fet que ja anirà, i Gallà també estava anant. Sí. Aleshores, clar, no sé si té molt marge...
És que em sembla que va dir que 3 no s'emportaria.
Sí, però és que aquest el pots posar per la dreta. I renuncies a un jugador amb un punt de forma que entén la manera de jugar de Luis Enrique, que vaja...
No, sí, la visió és certa, però...
Gallà no ha acabat de rodar fiel.
Valde fins ara ha anat a la sub-21, no? És a dir, Luis Enrique no l'ha tingut.
No ha debutat.
Gaia només
per estat de forma, jo crec que és evident que te'l pots endur, però és veritat que ell té les dues posicions molt cobertes de lateral esquerre.
En les últimes dues convocatòries, la primera no va anar ni convocat Gaia, i en l'última va jugar un dels dos partits.
Quants jugadors del Barça marxaran al Mundial o s'espera que marxin?
En principi, segur seran Eric García, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres, i com comenteu, estem pendents a la llista que surt el dia 11, si no m'equivoco, i seran Valde, Marcos, Alonso i Ansu, que veurem, aquests estan una mica en dubte.
Sí, Marcos,
Cristian, serà en Dinamarca, està confirmat, oi?
En total són uns 15 que tenen molts números d'estar al Mundial.
Rafinha està confirmat.
És l'únic confirmat, Rafinha, de fet.
Christensen també.
També. Ah, també. Sí, la llista, ha sortit una llista de 21 que no està completa de Dinamarca, però també és Christensen.
Lewandowski 100%.
Lewandowski també hi anirà.
Dembélé i Koundé en França, en
Dembélé
principi.
I Koundé en França.
Dembélé, sí, Sònia.
De Jong a Holanda.
I Memphis, no? Memphis també.
Ah, exacte, i Memphis que ja està amb la selecció, no? Ja,
ja. Ah, no està lesionat, Memphis.
Bé, ha avançat el seu retorn a la selecció.
Països Baixos.
Araujo amb Uruguai.
Exacte, Araujo que viatjarà, veurem si pot jugar o no. Això, aquesta serà una altra història.
I Ter Stegen amb Alemanya, que crec que tampoc l'hem mencionat.
I per cert, Abde amb Marroc, que encara segueix sent jugador del Barça.
Però Abde,
Abde està lesionat ara.
No? Sí, està lesionat i no se sap exactament si entrarà o no.
Bé, doncs aquest serà el nou argument de futbol en les pròximes setmanes, perquè el Barça acaba aquí la primera part d'aquesta temporada 2022-2023. Arriba al Mundial de Qatar, d'aquí 10 dies començarà a Catalunya Ràdio, el seguirem per terra, mar i aire, oi, Gelmà?
Oi tant, sí, sí.
Tu per mar?
Bé, de fet, el seguirem per mar durant tot sovint durant el Mundial, per la nostra
ja,
ubicació.
Ja ho explicareu, sí, sí. Ja ho explicareu.
I marxem doncs, la setmana vinent amb el Salmorri, cap
doncs,
allà.
Doncs aneu fent les maletes. Aquí a Catalunya Ràdio teniu tot.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar.
Ells amb el ganivet a la boca, mossega el Sàdar. Vols dir que tenim el cap a Qatar? Estem a la lluna i s'avança l'Osasuna. Va, culers, que venim, l'equip desperta al minut 20. Quan estàvem madurant i millorant, Déu i Pere al cap, que tens una groga, que no us sap que aquest àrbit és un fill de la droga. Que juguem amb Déu, Xavi, que esperen a treure Gavi, Piqué, deixa l'àrbit finet al descans. Per aplaudir-lo en falten mans. Només comença la segona empada al Barcelona. Com està, Valde? Com tira el Sagal? Si Lucho el veu, està de Mundial. I si és cert que al principi hem sortit adormits, el segon temps és per llepar-se els dits. Per fi, amb caràcter, això d'avui fa molt que ho estàvem esperant. Ens deixem la pell al calm. Va, que en tindrem una. Entra Rafinha amb el cap i ens patem a la Sassuna. Quina batalla, com hi va aquesta canalla. Demanàvem que l'equip creixés. Avui anem a dormir feliços als culers.
Avui i durant un mes que serem líders. Guillem, hem acabat millor que mai.
Quina trampamenta.
Bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.